Barcelona, diumenge 17 de febrer 2013. XV Palito Años, majareando en las ondas libres. Encara amb leganyes i agulletes de la llegendària Festa Majara, tenim aquí els vostres domingueros radiofònics preferits. En breus segons, l'Assemblea de Majares.
Palito.
Contrabanda. Radio Lliure. Gintonic. Ratafia. 91.4.
Molt bona tarda, contrabandistes, aquí a l'Assemblea Majares, començant una setmana més el seu programa quinzenal sobre consum cultural.
Exacte, molt bona definició. Trigats 16 anys a trobar la forma de definir-nos. A pesar d'això, també seguim pensant que som ese yerno que toda suegra querría como... Ese programa que toda suegra querría como yerno, ¿no? Exacte. Pues bueno, aquí ens tenim.
I somos los Majares, XV, Palito, Palito.
Exacte, com hem anat dient a la introducció, ens agrada molt, pues, com ens ha recordat una contrabandista que l'actualitat feia coincidir, pues, una de les notícies de l'any, o bueno, que ens diuen que és la notícia de l'any, amb la nostra efemèride Majara, que aquest any hem adelantat un parell de mesos, com us vam anar explicant al darrer programa. Pues sí, els Majares, aquest cop no a la primavera, sinó en el cru hivern, en el mig del mes de febrer, hem decidit avançar les celebracions dels 16 anys, dels XV Palito Aniversario d'aquest programa.
Perquè els Majares són flexibles i estimem els nostres amics i van passar certes coses que van dir, bueno, va, ens adelantem l'aniversari. I com som una persona jurídica, no?
Exacte.
Pues podem dir que el nostre aniversari és en qualsevol moment que deseem, no? Podríem dir que no, mentre no siguis el 29 de febrer, no?
Per exemple.
Molt bé.
Home, estaria bé, així mira, haurem de fer només cada 4 anys.
La gent que ha nascut un 29 de febrer, no? Perquè té un dilema moral, no?
24, no.
No, el 29.
Ah, 29.
Clar, tu neixes un 29, quan és el teu aniversari?
No, si el Tejero hagués fet el cop d'estat el 29 de febrer, no? L'intent. Otro gallo que s'ha cantat. Bueno, senyors, us explicarem una mica d'aquí una estona la Festa Majara que vam fer aquest passat divendres, dia 15, al Niu de la Guatlla. Però per començar, com sempre, per ser educats, començarem amb les presentacions, no?
Oh, ja, yeah, perquè no estem sols avui, estem no. Acompanyats.
Sempre Majares intentem tenir bona companyia i avui pues, tenim un Majara que repeteix, l'Albert.
Hola.
Ara, espero si he fet un error.
Ja, ja estem educats, però...
És que em confongo, a vegades penso que és el 3 i és el 4, vull dir, són qüestions de numerologia. Ja estem, ja estem, Albert. Ara, sí, estem amb la teva faceta de buen paciente, no?
Sí, sí, sí.
Ara no estem a la de viejo rockero, sinó la de... Perquè l'Albert...
Conta'm el que dius.
Sí, sí, si contextualitzo. Havia estat col·laborant amb els Majares i ens agraïm molt que tinguis voluntat de col·laborar amb nosaltres, però amb una altra faceta.
Sí, uns programes memorables que vam fer.
Ara vas dir.
Bueno, però jo sé que fins i tot tens ganes i tot de plantejar-t'ho més seriosament, això de fer un programa d'història musical.
Sí, sí, estic rumiant alguna cosa, sí, sí.
Home, nosaltres t'animarem, això segur. Bueno, doncs Doncs Albert avui ens ve parlar de sanitat, que és una qüestió que en el seu moment, quan vam fer una espècie de sanitat, vam dir que repetiríem o més aviat continuaríem des d'una altra òptica.
Sí, com quan parlem d'educació.
Exacte. Però bueno, aquest cop hem complert
la nostra promesa.
L'amenaça.
Sempre complim.
Sempre ho intentem.
Sí, sí.
I llavors això és el que farem avui amb l'Albert. També intentarem fer algunes connexions telefòniques. De moment sembla que el podrem fer amb la gent que, gràcies, han ocupat un edifici per persones desnonades aquesta setmana. I, bueno, potser, ojalà, puguem tenir alguna altra connexió, per exemple, amb les companyes de Campiella, que ja vam connectar fa uns mesos, bueno, quan estaven amb les mobilitzacions per evitar pues, que es desallotgés aquest espai entre la Llagosta i Montcada, ple de vida, i en rat d'unes jornades que estan fent aquest cap de setmana, pues, per seguir defensant l'espai.
Justament de comunicació, de mitjans de comunicació.
Entre altres coses.
Alternatius, sí.
En la que entraven
també. Eren moltes coses, no?
Sí.
Ah, vale.
Sembraven alternatives a tots els nivells. Vale. Pues bueno, tant de bo, ja no us ho podem assegurar, però tant de bo pues, també podem connectar amb elles. I, bueno, i després pues, les tonteries que posem nosaltres us puguem anar dient improvisant aquí. Qui estem aquí dels Majares avui?
Eduardo Manos Tijeras, es bien, haciendo el control de sonido.
I has recuperat després de dormir sí, quantes perquè, hores?
Bueno, que avui n'he dormit unes quantes. El divendres, el dissabte, moltes menys.
Ja m'ho imagino.
Això de XV Palito acaba haciendo el majarito. Y bien, pues hoy soy enviado especial técnico de Radio Rusa, 91.2. Malditos piratas rusos que están mandando meteoritos en los Urales y tienen que venir aquí a calentar el planeta.
Pues sí, certament. Hi ha uns soviets que ens tapen al 91.2 i per això sempre...
Ja, Stalin, la sombra de Stalin nos cubre les cabezas. Ja.
Pues per això sempre us demanem la vostra col·laboració, que ens dieu com ens sentiu en aquesta jungla que és l'FM, que contrabanda... Pues, tot i així intenta sobreviure-hi. Després està un servidor, Ernesto Chamajara, també això amb agulletes. Bueno, més que amb agulletes, una mica amb l'esquena contracturada, però també content de com va anar la festa del divendres. I ens falta l'Oliveta, que últimament ja veieu que, bueno, pues que la vamos a poner falta otra vez, però bueno. Esperem que sigui només un retras. Bueno, pues tot això i molt més avui a l'Assemblea de Majares. Tenim una trucada.
La passem directament.
Vinga, provem-ho, va.
Hola, bona tarda, estàs en directe?
Hola, és pel tema dels russos.
Ah?
Acabo de comentar. Mira, aquí al Baix Maragall,
molt bé.
Teniu just a l'esquerra, és a dir, tinc que fer un mini moviment de rodeta, molt precís, i llavors apareixeu vosaltres.
Clar, és que...
Però
és...
no us arriben a tapar.
No ens arriben a tapar, no? O sigui, ella... arribem a sortir, no?
Perdona, digue'm.
No, que això, que sabem que arribem a sortir, que la seva freqüència és molt forta, no?
Sí,
i just
però...
al 91.4 una mica més, no?
No, és a dir, no, vosaltres sou vosaltres.
Sí, sí.
Que estan d'esquerra a dreta del dial, una mica a l'esquerra. Deuen ser el 91.3, però es posem per cas.
Uh-huh.
Però no us tapen. Per exemple, ara esteu sortint. Ara, hi ha dies o hores o moments de la setmana que sí que no sortiu. No sé si és perquè no hi ha ningú fent programa o perquè ja també es col·loca algú altre, que no és rus.
Bueno, mira, està bé que ho plantegis així, perquè a vegades la gent tampoc té aquesta incògnita, no? Perquè un dia se sent i altres no.
És un misteri, pues perquè, és... per exemple... Durant tot l'estiu no se sentia ningú, ni vosaltres ni ningú. Des de fa un mes o així se sent, però d'aquesta manera que et dic. Vosaltres sí, altres moments no, el programa de cinema es torna a sentir, però els russos no mai arriben a tapar del tot. Estan atensats a vosaltres, però sense col·locar-se a sobre. Algú altre sí que de vegades us tapa, que no sé qui és.
Alguns altres, no són els russos.
El 4 que parla d'esports, que és un misteri, no ho tinc controlat ni he apuntat.
Mira, la qüestió és que com que la FM és com és en aquesta ciutat,
selva, pues,
contínuament van apareixent. I ens passa que al 91.2 tenim aquesta russa ràdio, que hi ha zones de la ciutat, potser no on tu ens estàs escoltant, però sabem que zones de la ciutat. Hi ha moments en què ens tapen, perquè si mateixen... Com, perdona?
Tinc un telèfon.
Sí, nosaltres tenim contacte, eh? També s'agraeix, però...
Vaig apuntar un dia a Departament Comercial, que jo vaig aquí a apuntar, si voleu.
Pues això s'agraeix...
Pues sí, ara quan acabem la trucada... Vinga, va, treu el boli. He tingut llapis a butxaca.
Bueno, espera, que estava jo acabant de comentar això. Que ens diu el company, no?, que pot ser que ens tapin també d'una altra. Pues com també a vegades hem dit, pues també ens fan un bocadillo.
Que va ser l'única vegada que els he sentit en castellà. Perquè totes fan rus. Sí,
doncs,
de cop i volta, el Departament de Comercial, lògicamente, no?, per als que quieren vender a los rusos, pues també...
Sí, exacto, sí.
Pues la qüestió és que també en el 91.7 de l'FM tenim una altra ràdio, que es diu Set de Ràdio, també Ràdio Pirata,
sí.
Que també ens tapa. I hi ha zones de la ciutat més properes, potser als districtes d'Horta, Guinardó o de Gràcia, on també pues, això dificulta que se'ns escolti.
Sí,
llavors, entre una cosa i l'altra... Digues, digues.
Ica ja no se sent. Ica aquí ja fa...
Clar, és que...
Ica han deixat d'emetre per l'FM.
Això és que no ens escoltes.
Vale.
Però mira, està bé que ho digues perquè ho recordem. El dia 28 o 26 de desembre passat, Ràdio Pica va abandonar l'FM.
Vale,
i des de llavors, pues, el 96.6 ja no podeu escoltar Ràdio Pica. Si els vols escoltar, has d'anar a la web, radiopica.net.
Sí, sí, per la web. Llavors, aquest telèfon voleu que el digui en directe fora d'antena? O...
No, sí. No, digue-la en directe, és igual.
Sí,
sí, perquè si algú vol trucar per dir-los que surtin i que no ens tapin a nosaltres, ho pot fer.
Exacte, bueno. O sigui que premi not, que prengui nota altra gent que vulgui molestar-los.
Comercial, i si no vaig si ho vaig vendre, agafar bé, 93 318 0252. Sembla que és aquest, però bueno, igual amb les maleïdes presses igual em vaig equivocar, però
bueno,
jo
no em preocupis.
No,
jo sabem que hem parlat amb ells també en un moment per preguntar i vull dir que en realitat se'ls troba d'alguna manera o una altra i esperem que acabin baixant la potència i que ens deixin que es pugui sintonitzar més fàcilment Contrabanda, perquè molta gent que ens sintonitza nosaltres ho fa encara amb la rodeta, no?
Sí, sí,
clar. I a vegades has de filar molt prim per trobar-nos i...
Sí, sí. Has de filar prim i has de començar a bellugar el receptor, clar.
També,
a bellugar, no? A tombar-lo, posar-lo al revés, bastant de mala varietat. Més que abans.
Sí,
més que abans,
i sobretot fer jocs amb l'antena. Sobretot que...
Mira, jocs amb l'antena, exacte.
Si ens escolta gent i ja està bé que tinguis aquest tema, doncs pues mira, trucos és això, pues jugar a moure l'antena, i un altre és posar el transistor mono. No amb...
Ah, sí?
No amb estèreo. Hi ha transistors que tenen l'opció pues, per... una o altra, i llavors si ho poses mono potser serà més fàcil.
Perfecte, perfecte.
Doncs escolta...
Com heu parlat dels russos, ho dic, mira,
sí, sí.
Això.
Doncs escolta, merci per l'interès i per això, doncs per anar dient-nos com ens escoltes.
Vinga.
I res, doncs mira, va, deixem amb una cançó de punk rock i...
Rus.
Perfecte.
Ahí està. Vinga.
Molt bé, ja parlarem, eh?
Salut,
una
gràcies. Vinga,
salut. Adéu. I Contrabanda.
At least I'm sure of all the things we got.
bé, doncs aquí comencem en aquesta setmana d'emocions, de celebracions majares, de Sant Valentins i de mil altres coses, i de fins de Carnaval, doncs amb aquesta cançó. Ens apuntava l'Albert, que era l'original, un clàssic que cantaven Sonny i Cher, no?
Sí, Sonny i Cher, dels anys 60. Sí.
Dels anys 60, doncs el que hem posat és una versió més moderna, no molt més, del Holly Bent, Bette Vincent i Joey Ramone. Els punk rockeros hauran reconegut la seva veu, I Got You Baby. Doncs bueno, si qui vulgui contactar amb nosaltres, com ho ha fet aquesta persona que ha trucat abans, doncs ho pot fer un número de telèfon, qui vulgui trucar en directe, que és el 93-317-7366, 93-317-7366, dir-nos com se sent la ràdio, i si no, pues, participar de qualsevol altra forma, no? Aportant el que vulgui. També una altra forma de contactar-nos als Majares és escrivint-nos a un mail, que és assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com, que si esteu avui en directe, que és dia 17 de febrer, a les 7 i 10, 7 i quart, doncs, potser ens veureu connectats al chat. Per cert, fa dues setmanes vam fer una crida, no? Vam fer un concurs, que ara a veure qui adivinava que la cançó que havíem posat de Chocadera Internacional, ho hauríem de dir, ho hauríem de desvetllar, sí. No? Pues la cançó que van posar en el seu moment d'aquesta banda que van estar tocant fa dues setmanes aquí a l'estudi en directe era la versió aquesta de La Revolució no serà televisada. Ningú ens ha escrit, ningú va trucar en aquell moment per dir-ho. O sea, en els Majares nos hemos quedado los teleces.
No? Pues clar que sí, no?
Ahí está, però bueno. Avui farem un... Avui també qui truqui per comentar amb l'Albert qualsevol, bueno, per completar o rebatre qualsevol cosa que després comentarà l'Albert sobre la sanitat, pues també tindrà un regal, que és un llibre, un exemplar d'un dels llibres que ha portat l'Albert, tret per la gent d'Atac a Espanya, que es diu La privatització de los servicios públicos en Espanya. O sigui, ja ho sabeu, 93-317-7366. I després dir-vos també que tenim una paleta de correus, que és el 748-080-80 Barcelona. Paleta de correus 748-080-80 Barcelona. Bueno, pues els Majares van fer els 16 anys aquest passat divendres al Niu de la Guatlla. Primer de tot agrair a la gent d'aquest espai ocupat de la Font de la Guatlla, pues que ens deixessin l'espai en un moment que estan ja de mudances, que s'estan marxant perquè els desallotgen. I poc després de que fessin 3 anys. Aquí pues, els felicitem també perquè ho van celebrar la cap de setmana anterior. I és un lloc molt maco, molt agraït per fer-hi coses. I bueno, vam estar molt bé els Majares allà fent un maratón a concert amb 5, amb quantes bandes? 4, no?
4 bandes al final, sí.
I en aquest...
Com a tornada als inicis de l'Assemblea Majares.
Sí, no? Quan fem concerts maratonians, és veritat. Però en altres èpoques en què fer això era potser més fàcil. Però sí que vam aquest Free Acid Festival Remember, XV Año, V Palito Aniversario Majara, que llarg, eh? Pues sí que vam voler tornar una mica als orígens. I bueno, pues, també agrair aquestes bandes que van tocar desinteressadament, en què quasi tots eren més o menys la mateixa gent en aquesta retaïa d'endogàmia. Musical que va haver el divendres. I qui va tocar? Doncs per a dos censurals, que era el grup sorpresa que no sortia al cartell, els Achantan, el seu retorn, el seu inevitable retorn, el Supongo Cariño, que podrem escoltar d'aquí una estona, que s'estrenaven en una festa Majara i en una festa per la ràdio, i Indústria Sorcini, que van tancar amb dificultat la nit, no? Mm. I bueno, pues res, no us explicarem molt més, escoltarem el Supongo Cariño, només dir-vos això, pues que va ser una batllada pues, agradable, que els pocs beneficis que es treguin seran per l'autogestió d'aquesta emissora, que segur que és una ràdio lliure i no comercial i que és l'única forma amb això i amb les quotes de socis que té per finançar-se, i que vam poder estrenar també, gràcies a dues Majares, les nostres camisetes.
Sí, que... Qui en vulgui una samarreta de l'Assemblea Majara, és un gran logo que hem fet per la festa aquesta.
Un àcid logo.
Sí, pues, que és una combinació d'elements, no? D'entre la careta aquesta de l'àcid i després el simula aquests dels tres micos, de un està pels ulls, l'altre a la boca i l'altre a les orelles.
És pop art. No?
És pop art. Punk art. Sí, sí.
Molt maca.
Escoltem una miqueta de Supongo Cariño, sí, i després anirem baixant quan ens truquin.
Exacte. I només dir-vos això, que qui vulgui adquirir-la ho podrà fer a la paradeta que fem a Sant Jordi a les Rambles el dia de Sant Jordi, o si no, aviat ja quan estigui del tot muntada la web de Contrabanda, que ara sí que ja està a l'aire, em queda alguns problemes, doncs allà a la secció merchandising de contrabanda.org, que no ho hem dit, és veritat, igual que aquest company ha comentat problemes en la recepció per FM, també estem tenint problemes per internet amb aquests canvis webs que hem fet, però paciència. Ara la web de Contrabanda està estable, més o menys, ja podeu seguir online la nostra emissió, Però sí que, en canvi, per exemple, tenim tots els podcasts, els blogs caiguts. O sigui que aquí vagi a buscar el podcast Mahara, no s'assusti, no és que haguem desaparegut, però durant unes setmanes de transició, pues, bueno, no s'hi pot accedir. Maharas.contrabanda.org.
Sí. Va, us posem un concert de Supongo Cariño que entro per internet, perquè és veure sentir els grups en directe.
És el que mola, no?
Bueno, està bé, no? Vinga, va.
Què? Què escoltem?
No posa el nom de cançó.
Los años, otra vez, en el escenario.
La festa?
Juhu. El youtuber, però m'està fent com sempre, quan decideixo fer aquestes coses em fa una mica de boicot. I no em sona, ara mateix. S'ha penjat, Ernest. Hem de canviar de coses. Va, doncs passem del tema, posem més tard, no? És que ara m'ha fallat.
Sí, quin remei, és el que té. No ens van voler passar un CD, ells, però bueno.
No ens van voler passar un CD?
No, perquè no en tenien.
No se sent res.
No, per això, és que se'ns ha penjat l'ordinador, que és algú més greu i tot.
Què és el que ens va passar, ho hem de dir, a la festa Mahara, que vam anunciar DJs Maharas, però bueno, vam tenir problemes informàtics. Bueno. Suposo que vam portar l'estil Mahara també a la festa, no? Com no podia ser d'altra forma. Però bueno, senyors, va, pues seguim comentant coses de logística que després se'ns passen. També saludar la gent de la CAN, no? La gent de la Ruta Bacalao, que ens escolta ja a Terres Valencianes, a la Cantines, des de dos ràdios lliures amigues, que són Ràdio Mistalera des de la Xara, prop de l'Adènia, i també Ràdio Activa des del COI, totes dues, des de Terres d'Alacant. I després també recordar-vos, doncs, la web de la coordinadora de Ràdios Lliures, que és radioslliures.info. Molt bé, bueno, doncs sembla que sí, estem tenint alguns problemes, com ja passa habitualment, a vegades amb els programes Mahares, però bueno, intentarem anar-los resolvent. Mira, mentrestant, com que ho hem dit, Albert, podries dir-nos quin és el llibre que avui qui truqui tindrà la sort d'adquirir, bueno, que li regalis o regalem?
Sí, doncs mira, és un llibre que ha fet l'associació d'ATAC i es diu La privatització dels serveis públics en Espanya. Llavors, pues, és un text molt resumit i molt directe on explica quin és el procés que està ben tirat a tot Espanya de privatització de serveis públics, no? No parla de tots, parla sobretot d'educació, de sanitat i de serveis socials, i d'aigua, que no són els únics, però potser són els que ara estan més en la candelera, exacte, sí. I bueno, és un llibre que ja et dic que està fet per ATAC Espanya. Nosaltres, els d'ATAC Acordep, que és l'associació que jo pertanyo, hem fet una part del llibre, hem col·laborat i està en castellà. I bueno, jo crec que és interessant perquè potser no hi ha cap cosa així que parli globalment de tots els serveis públics, sinó que hi ha llibres que parlen d'uns o altres, no? I està, no sé, jo crec que és interessant pel que es vulgui introduir amb aquest tema, no?
Bueno, doncs això, qui truqui, després ja ho explicarem una mica amb més detall quan parlem de la qüestió.
És un petit llibre, és un llibre petit, vull dir, és com un manual.
Doncs això, doncs qui truqui el 93-317-7366, 93-317-7366, d'una forma o altra li farem arribar aquest exemplar, no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs escolta, recordem més formes de contacte amb nosaltres perquè ens oblidaran les formes més modernes, com és el tuit Mahara, no?
El tuit Mahara és Sabré Mahara o Mahara, és el buscador del Twitter, i sortirem i pot fer el nostre seguidor.
I si es fa seguir, que ens retuitegi aquestes coses. Clar, a mi m'ha fet una mini formació aquests dies, i
sí?
No m'enterava i per poder difondre-ho.
Sí,
aquí fem promoció.
Ubuntu.
Bueno, doncs això, per fer difusió de la nostra festa, com que estem aquí una mica anclats al passat nosaltres,
sí.
Doncs sort que tenim companyes contrabandistes que ens diuen com va aquestes coses.
Mm-hmm. Pues sí, ens hem de posar el dia una miqueta i fer servir aquestes coses que al final són útils, ja manera, no? I està bé, nosaltres que havíem sigut resistents en el qual sal del Facebook, doncs ara amb el Twitter, que ho trobem una mica diferent, doncs ens hi hem posat més una mica.
Amb el Twitter.
Amb el Twitter aquest. Pues avui l'Albert ens ha vingut a, pues justament per sona, doncs ja que està fent una feina de recopilar informació amb tot això, ja que havia coincidit avui al matí A part de la manifestació d'ahir de la plataforma de donaments, avui hi havia una altra convocatòria a nivell estatal, que era per denunciar això, no? El tema de sanitat, de la privatització i de la reducció dels pressupostos i tot plegat.
Sí, sí. Jo fa uns mesos vaig escoltar el programa que vau fer sobre sanitat, que va parlar una metgessa, no?
Exactament.
I vaig pensar que feia falta una miqueta al punt de vista dels usuaris, o dels usuaris organitzats, diguéssim, no? I, bueno, pues jo una mica és el que puc aportar, perquè, bueno, perquè a part de que formo part de Taca Cordem, que és una associació més general, que ens dediquem a analitzar i a denunciar pues, el neoliberalisme, no? Però també ens ocupem dels serveis públics i de la defensa dels serveis públics. I llavors jo estic, com a Taca Cordem, una plataforma que es diu Plataforma pel Dret a la Salut, que és la que organitza la manifestació d'aquest dematí. Llavors, a veure, aquest dematí ha anat, jo crec que ha anat molt bé, perquè a pesar de que és una manifestació que no s'ha difós gaire, a veure, és una manifestació que s'ha fet a tot Espanya, vull dir que va sortir de Madrid la iniciativa, la Marea Blanca, i llavors una mica es va dir, bueno, pues fem-ho a tot arreu. I a Barcelona vam arribar una miqueta tard, vull dir, potser ho hem fet una mica precipitat, però dintre de tot jo m'esperava, i a més teníem el problema, teníem la sombra de la manifestació d'ahir, no? Que realment tenia molt més poder de convocatòria, no? Bueno, que jo m'alegro molt que anés bé i crec que és un tema superimportant, les hipoteques.
La manifestació
de les hipoteques d'ahir, exacte. Però llavors hi pensava, bueno, pues avui no hi ha gaire gent, però no, la veritat és que ha anat molta gent, vull dir, quasi vam omplir la Via Laietana quasi bé de la baix i doncs realment hem sortit molt, molt contents, no? I bé, doncs
bon, si digues. No, anava a dir, si et sembla, per no també interrompre després la conversació, si truquen aquesta la gent aquesta de Gràcia que hem quedat ahí mitja, posem ara sí que potser podrem posar una cançó i després pues, de xerrar més ja reprenem, però bueno, així hem pensat que ja la gent que truqui pot tenir aquest llibre i que pues, també arran de que hi havia avui aquesta manifestació en defensa de la sanitat pública avui diumenge 17, doncs volíem encara aquest tema. Venga, ara sí, no? Supongo, cariño, prometidos deuda, eh?
La qualitat sonora, però bueno, ja s'ha tirat el punk rock i el punk rock sempre va ser brut i simple. Solo Bé, sembla que tenim aquesta trucada que estàvem comentant i ara la passarem en el directe.
Pues sí, aquí tenim aquesta trucada que us dèiem abans des de Gràcia i ens truca ja una companya pues, per explicar-nos com ha anat pues, aquesta recent ocupació. Hola, buenas tardes. Ui, hola.
Sembla ser que d'haver penjat, ho hem penjat, però... Bueno. Direm que si n'estan escoltant que ho tornin a provar, no?
Sí, coses del directe i de la telefonia, no? No és un gag, vull dir, realment tenim la trucada, però bueno, intentarem seguir-ho provant, no? Bueno, escolta, doncs posem una mica de música, et sembla, perquè si no ens passarà que ara tornen a trucar i no volem interrompre la conversació. Un disco que vam posar, crec, no sé, potser el darrer programa o si no l'anterior, que és un llibre disc molt interessant, que és doble per dos bandes, es diu Memento Crítico i Bendites Vacantes, i és un projecte pues, que aglutina tant pues, un CD amb aportacions musicals de moltes bandes, com textos uns més poètics i picarons i altres més crítics, aquesta part de Memento Crítico sobre pues, també la situació bueno, política i de revolta que hi ha actualment. Això és un projecte, en el cas dels textos de Miquel Velasco Aín i de Laura Valescena, i bueno, precisament aquest company, el Miquel, pues, ens va passar un exemplar. I bueno, fa unes setmanes vam escoltar, sense dir en veritat, un track molt xulo de Joy and the Muscles, doncs avui va, escoltarem un personatge que es diu Russo, amb una cançó que es diu Héroe Urbano, que potser, que si no això va és el que sem, no? Doncs pues vinga, va, Héroe Urbano, i reprenem la connexió telefònica, esperem. Semblem a Jaras.
La mañana el café huele bien. Bajo la ducha despierta la realidad. Soy un digno héroe urbano y mi misión atrapar tiempo para ti. Ocho de la mañana en la oficina central. Pulso mis teclas esperando tu señal. Tras seis reuniones y cuatro conferencias, lo dejo todo y salto hacia el cielo, volando sin saber de atascos. El tráfico no está tan mal. Para los héroes urbanos, amor mío, eso es lo que soy. Y quiero estar contigo esta noche. Pero con lo que aguantaba ahí fuera, tú vas y dices que estás cansada y que tu vida no es como la vida. Que uso para hipnotizarte. He de impedir que un día me dejes por el maligno profesor de salsa y su golpe pélvico mortal. Casi sin puertas llego a clase de francés. Completo a duras penas todos los ejercicios. Yo me vacío, llevo volando a los bares donde me aguardan los buenos amigos. Y tras vencer todas las tentaciones, yo llego a casa. Soy héroe urbano, amor mío, eso es lo que soy. Yeah.
Hospital de Sant Pau, a part de soc veí i soc usuari de la sanitat. I estic aquí, d'alguna manera, recolzant la tancada que hi ha aquí a l'hospital, com treballador i com usuari, sobretot.
Perquè pensem que la lluita de Vall d'Hebron i la lluita de Sant Pau és la mateixa, és comuna. Hem de lluitar per defensar els serveis públics.
Nosaltres fa 2 anys que estem lluitant per aquest procés, perquè ja ens ho veiem a venir, inclús abans que ens anunciessin totes aquestes retallades.
Han vingut molta gent d'altres assemblees, de TMB, de la Telefònica, i bueno, estem lluitant, mirant de fer una lluita conjunta, no?
Soc un dels sindicalistes de vaga de fam que vam fer a Telefònica per l'acomiadament del company Marcos, que estava de baixa mèdica i el van acomiadar després de la reforma laboral del 2010. I bueno, hem vingut aquí a xerrar amb els companys i companyes de Sant Pau.
Quan tots nosaltres pensàvem que estàvem gairebé tocant al final del túnel de les retallades, els nous pressupostos i les noves lleis ens diuen que estem lluny de tocar sostre.
Totes aquestes retallades que s'han anat fent són molt importants, i no solament contra els drets dels treballadors i com a treballadors, sinó com a usuaris de la sanitat pública. És un procés, nosaltres diem desmantellament, ells diuen que no es tracta de desmantellar, es tracta de privatitzar la gestió, segons ells, però la realitat, això és un procés que va encarrilat cap a un altre tipus de dividir la societat cada vegada més en pobres, rics, els que tenen drets i els que no tenen drets.
Per tant, el que intentem és compartir amb vosaltres i animar-vos a que lluiteu al nostre costat, que defenseu tot el que hem anat guanyant amb el temps i que hem de llegar als nostres fills i a la gent que vindrà darrere nostra.
No hem de continuar legant els que tenim al darrere, els nostres fills, els nostres nets, vale? Les futures generacions. Tenim l'obligació de lluitar, perquè els nostres avantpassats van lluitar per nosaltres. I ara no és un dret, sinó una obligació.
Però jo, que soc molt grandeta i he viscut època franquista, vull dir, és que me jubilaré i estaré en el mateix punt de la partida, no? I és molt trist veure que tota una vida estàs al mateix punt de partida.
El que no pot ser és que anem a cop de decret en una democràcia que no és democràcia. De tothom sabem que és una dictadura.
Me nego a pagar l'euro per recepta. Ja hem pagat tota aquesta, la seguretat social, perquè porto molts anys treballant des dels 14 anys, a veure si s'ajunta molta gent i fa el mateix que faig jo. I d'aquesta manera, pues, a veure si ho retiren d'una vegada, perquè és injust això.
La nostra intenció i el nostre desig és trobar-vos a tots en totes les mobilitzacions, en tots els centres de treball, en els hospitals, allà on la gent s'aplegui per fer clara reivindicació, esperem que estigueu vosaltres. Entre tots ho aconseguirem.
Un dels nostres objectius a la vaga de fam precisament era que volíem ser una espurna que demostrés a la gent que sempre en lloc de treball 100 persones poden posar en vaga de fam per el que està passant al carrer, el que està passant aquí a Sant Pau, a les universitats, a les escoles, no? Tornar a unificar les lluites laborals amb els moviments socials i amb la resta de la societat. I pensem que és una cosa que avui en dia, al mes de novembre del 2012, està començant a passar.
Els diferents hospitals, Sant Pau i el 23 de Tarragona, per Taulí de Sabadell, també la Mutua de Terrassa i també a l'Hospital Clínic on estem ara.
Estem aquí tancats a l'Hospital Clínic degut al tema dels retallaments i del tema de la privatització que volen fer aquí a Catalunya en el tema de la sanitat.
Fa 2 anys que estem fent 2 assemblees per setmana i tenim també una llarga història de tancaments des de l'hospital. I en aquest cas hem fet ahir vam fer un tancament de 24 hores en defensa dels drets laborals i dels drets socials. Drets laborals perquè no estem segures que es paguin la paga extra que es deuen des de juliol, i sobretot drets socials com usuaris de la sanitat pública.
S'estan fent uns tancaments de sales, s'estan fent tancaments de materials, i els treballadors tenen unes càrregues de feina impressionants degut a l'augment de les urgències i dels quiròfanos, ja que han tancat per les tardes unitats de quiròfano i llavors volen comprimeixen tot pel dematí.
Aquest matí a l'Hospital Clínic han vingut una parella de Mossos d'Esquadra, vestits de carrer, sense uniforme, que ens han explicat que la direcció de l'empresa els ha demanat que vinguessin a parlar amb nosaltres per convidar-nos a marxar, i ens han explicat les conseqüències de si ens quedàvem, si decidíem quedar-nos, que fóssim conscients, que estàvem avisats, que era un edifici públic però amb una gestió o una direcció privada, amb un òrgan de direcció, i que com a tal ens podien multar, sancionar o inclús quedar com un delicte, i que també podien vindre a desallotjar-nos. Aleshores, bueno, els hem agraït la informació i evidentment els hem dit que nosaltres també tenim els nostres medis per difondre la seva actuació o l'actitud de l'empresa, i que convidàvem el gerent de l'hospital, si volia vindre a comunicar-nos alguna cosa, que pacíficament l'escoltaríem.
El mes de febrer començaran els debats dels pressupostos al Parlament. Aquesta sí que és una lluita molt important, no només per la sanitat, sinó per tots els serveis públics, i aquí hem d'estar a totes, hem de fer tancaments si el que sigui, perquè aquests pressupostos que estan en contra dels drets socials i laborals, doncs, estiguin.
Bé, doncs aquest era el vídeo que hem posat per introduir una mica el tema, tot i que tornarem al tema que havíem de fer la trucada, perquè trucaran, esperem, d'aquí uns segons. Però bueno, l'Albert així ens comenta una miqueta.
Sí, bueno, primer de tot explicar el vídeo, no? També quina... Mira, ara tenim la trucada.
La passem directament, eh? Hola, bones. Hola.
Hola, soy David Tache.
Hola,
sí. Antes, que yo estoy en un locutorio, yo no he colgado antes, no sé cómo hacerlo, pero...
Ahora estás en antena, te hemos pasado directamente.
Ah,
sí.
Vale, perdón, hola.
No, más que nada para asegurar eso pase, no sé, o sea, de alguna forma u otra hemos perdido la llamada.
Algo del locutorio, eso, imaginamos, como que...
Sí, estamos en un locutorio y estamos
haber una centralita y...
los
ya, bueno, quejaos porque habrá sido una cosa... Bueno, igual, no
sí, quejaos. No, no, no porque... quejo, o sea, supongo que habréis quedado con la misma cara que nosotros.
Sí, pero no pasa nada. Bueno, pues eso, estás en el aire y como hemos dicho antes, pues queríamos que explicaseis, pues bueno, pues esta acción, esta ocupación que se ha hecho en Gracia y... Nada, pues aquí tienes los micros y nos puedes contar un poco cómo ha ido y en qué momento estáis ahora.
Bueno, la ocupación que en realidad tuvo lugar hace una semana, se entró de la noche del domingo al lunes. Durante toda esta semana se ha intentado que fuese lo más tranquila posible y bueno, pues no fue hasta ayer que se hizo visible la ocupación, ¿no? Pues por diferentes motivos. Una de las razones es porque no es una ocupación que haya surgido directamente de nuestro entorno, sino que, bueno, pues son familias que han venido a pedirnos. Igual, bueno, comentaros que nosotros estamos en el grupo de Habitat y Espai Públic, que está junto con la Asamblea de Gracia. Entonces tratamos sobre todo temas de desahucios, ¿no? Y la idea un poco es pues salir de la cuestión de caridad y asistencial y echar una mano un poco de las maneras que las familias que estén lo necesiten, ¿no? En este caso vinieron unas mujeres que debido a su situación pues habían planteado ocupar, fueron ellas las que nos plantearon ocupar y nos plantearon los plazos, ¿no? Un poco de cuáles eran las necesidades y la situación bastante extrema en la que estaban. A raíz de ahí se buscaron las casas, hablamos con ellos y bueno, pues esta semana, como para asegurar un poco la casa, ha estado más tranquilo todo, pero pues por diferentes cosas decidimos como darle visibilidad y que ya pudieran estar allí las familias al completo. Ahí son tres familias por ahora con un total de 6-7 menores de edad y luego además ha entrado a estar allí pues ahora unos chavales de los colectivos del barrio de la, ¿no? Cercanos al Casal y así. No sé si más o menos responde un poco a la pregunta. Ahora mismo estamos a esperas un poco qué pasa con la policía. Ya es totalmente pública, vino uno de los propietarios de los pisos, puesto que es una promoción nueva de una inmobiliaria que tenía que haber entregado los pisos, no lo ha hecho, y bueno, la línea de estos pisos que han construido va un poco bastante en la línea del proceso que está sufriendo Gracia, es un proceso bastante, bueno, de lo que se podría llamar gentrificación, dentro de un momento de elitización del barrio, ¿no? Y estos pisos en particular, bueno, pues están destinados a gente bien. Y bueno, pues de alguna manera era un objetivo que nos parecía bastante claro, ¿no? Aunar de gente que tiene necesidad de vivienda y atacar directamente a algunos de los culpables, que más allá de los bancos, pues también son las inmobiliarias, ¿no? Entre eso nos encontramos que ayer tuvimos que conversar con uno de los dueños del piso, que es un propietario por permuta, y bueno, pues por ahora, aparte de hablar con él y intentar lidiar lo mejor que hemos podido, hay que decir que el hombre es bastante, bueno, pues se lo ha llevado dentro que cabe bastante bien, estamos a esperas de la reacción de la inmobiliaria y de la reacción de la policía, y bueno, a ver si esto entra o no entra dentro de un proceso judicial, o si se produjera en algún momento dado un desalojo.
Entonces, aprovechando, bueno, que lo estás explicando en directo y que estará escuchando gente que quizá no sabía que se había hecho esta ocupación, no sé que, si queréis hacer un llamamiento o la gente puede, cómo puede colaborar de alguna forma. No sé si necesitáis pues que haya más presencia de personas para evitar cualquier problema o no.
Ahora mismo, en realidad, como la permanencia se están encargando las familias y ya es bastante público y, bueno, no contamos, y es cierto que es una situación que sale igual un poco de nuestros parámetros, somos un grupo bastante modesto de número de gente, ¿no? No concebimos igual ahora mismo empezar a hacer ni grandes llamamientos, ni concentraciones, ni así, porque no creemos que los podamos mantener, ¿no? Entonces, bueno, más o menos todas las cosas que hemos podido hacer están. Sí que en caso de desalojo, probablemente pues se haría algo y haríamos llamamientos, pero bueno, ahora mismo está bastante en manos de las familias, porque sí que, bueno, pues nuestro papel dentro de esto, hemos intentado, como he comentado antes, salir del rollo asistencialista, es como echamos una mano, pero creemos que la gente pues tiene que gestionarse estas situaciones, ¿no? Entonces estamos un poco pues a la espera de lo que ellos nos soliciten. Como las familias no han pedido mayor presencia, y entre ellos y sus redes familiares y sus redes de amigos ya se están prestando asistencia y están yendo, pasando allí las tardes, pues ahora mismo nosotros con eso estamos bastante tranquilos. De todas maneras, la casa se encuentra en la confluencia entre las calles San Salvador y Santa Clotilde, que está muy cerca del metro de Lesseps.
Cerca de Plaza del Nord, ¿no? Más o menos, pues situado.
Sí, entre la Plaza del Nord y Turrendaloya. Y en un momento dado, bueno, pues si supiéramos de algún tipo de que si nos dijeran que van a desalojar o así, intentaríamos hacer una concentración en el momento. Pero bueno, tenemos claro nosotros, igual que tienen clara las familias, los límites que hay en esto ahora mismo. Que la única baza que hay de que esto siga un poco hacia adelante es que se admita, que lo admitan dentro de un proceso judicial y pase a juzgarse como una cosa más de, como una ocupación más, ¿no? Creemos que realmente ahora mismo no tenemos tampoco las fuerzas, ni las familias tienen tampoco igual las ganas de presentarse en un acto tan público, ¿no? Porque también una de las cosas que está pasando en los últimos tiempos es que las ocupaciones así con este carácter, o sea, con familias que igual no están metidas dentro de este entorno, tienen que romper también muchos, ¿no? Como muchos tabús y no solamente el asumir que igual tienen que ocupar por una necesidad y igual sobrepasar el concepto de delito que muchos de ellos tienen, pero también enfrentarse al rollo público o a las cámaras o al apoyo de gente, pues es algo que igual ahora mismo no están, sí, sí. O no están demandando, o igual no asumen de la misma manera que nosotros estamos acostumbrados a asumir, con lo cual, bueno, pues en función de lo que ellos pidan, nosotros reaccionaremos.
Claro.
¿Y cómo están? Porque estas cosas, lo que sorprèn és això, ¿no? Com gent vol ja trencar una mica la barrera aquesta de sortir la clàssica imatge d'ocupació, ¿no? I com ho viuen? O sigui, com a pregunta, una mica de curiositat de xafarderia.
Bueno, pues de alguna manera, por un lado es no solamente con las familias que se han quedado, porque en este proceso han pasado bastantes familias más, ¿no? Por un lado, pues entre un poco la vergüenza que les supone el tener que dar el paso a algo que está bastante estigmatizado, el reconocerse como gente que tiene esta necesidad de vivienda y que igual tiene que cometer un, pongamos muchas comillas, delito, pero que para ellos les supone un golpe moral, Por otro lado, una vez que entran y hablan contigo, con la gente que en el momento no les esté prestando ayuda, se les empiezan a caer un montón de estereotipos, y que ellos son los primeros que te dicen, de claro, bueno, pues vienen con la típica imagen de lo ocupa X, ¿no?, que dan todos los medios y se encuentran con gente bastante normal, con un planteamiento político y vital, ¿no?, del cual no se encuentran tan alejados, ¿no? Y bueno, por un lado les puede básicamente la necesidad y sí que les supone, pues eso, sobre todo un poco romper la vergüenza. Lo que pasa que también se sorprenden, y sí que es una cosa que, bueno, cuando de repente se encuentran que ante una posible amenaza de desalojo tienes 30 o 40 personas en un momento dado, pues es una mezcla de sorpresa, de a veces de pensar, incluso llegan a considerar que podemos hacer muchas más cosas de las que podemos, ¿no? Porque es como, bueno, estáis ahí y movilizáis a gente en un momento que no es así, pero también se sale de los esquemas habituales, tanto para estas familias como para lo que sería la ciudadanía en general.
Bueno, y eso ya es lo bonito, ¿no?, también dentro de lo que va la parte positiva de cómo están cambiando ciertas luchas los últimos años. Bueno, como decías, hay precedentes ya en Barcelona mismo. Y yo no sé, bueno, si esto, pues al resto de la gente, sobre todo los vecindarios donde se hacen estas ocupaciones, pues también les puede cambiar un poco la percepción que tienen de la ocupación, en el caso de Gracia, más en un barrio que históricamente pues había sido, bueno, donde había habido muchos espacios y centros sociales ocupados y viviendas. No sé cómo lo habéis visto, o si es que lo habéis visto en el vecindario más cercano.
Ahí, en principio, la reacción en realidad como que ha sido, digamos que, hasta receptiva. No es que obviamente no van a aplaudirte cuando entras, pero bueno, pues en un caso de esta promoción, que es un edificio que se ha visto nuevo y que dentro de Gracia hay bastantes edificios nuevos que no están vendidos, gente que se ha ido del barrio, no les sorprende. Básicamente, pues igual, también no les sorprende, y más si son familias, les parece... Pues lo que te digo, no van a aplaudirlo, pero bueno, tampoco se van a echar las manos a la cabeza. Es lo de siempre, no es lo mismo si entras cuatro punkis que no les hace ni puñetera gracia, por mucho que la casa lleve 20 años vacía, porque las cosas no han cambiado tanto. Pero en el caso pues de familias de este tipo de ocupaciones, y sobre todo promociones nuevas y pisos más así, y en un barrio como Gracia, que ha cambiado tanto su estructura en los últimos años... Mira, pues la verdad es que la gente, ayer mientras que le dábamos panfleto a la gente, me decía, pues sí, pues mira, es normal, no me extraña, la casa lleva vacía 3 años. Sí, no es un cambio total en las tornas, no es que se haya dado un vuelco total, no, en el cerebro de la gente, pero bueno, sí que es bastante cierto que son, si no receptivos, por lo menos asumen que estas cosas es más normal que pasen.
Además, coincidiendo ayer precisamente, día 16, con la manifestación, ¿no?, por el derecho a la vivienda y por la acción en el pago.
Sí, sí, ayer era un momento bastante crítico como para hacer una cosa así.
¿Y quines coses més feu en el grup d'habitatge?
Sí, per aprofitar ja la...
El grup d'habitatge, pues... Sí. Bueno, a ver, voy a intentar hacer... Intentamos hacer memoria. Hemos estado colaborando con gente... Claro, nosotros colaboramos un poco con la gente que nos lo pide. Nos hemos anunciado, nos juntamos en el Banco Expropiado de Gracia, ¿no? Y entonces, pues por ahora hemos colaborado con un hombre que venía a pedir una dación, ¿no? Que fue a solicitar una dación en pago y que estaban pasando bastante a él. Entonces, dentro de su campaña, como él la había hecho, hemos colaborado con él. Y es una dación en pago que se ha conseguido de un hombre que se llama César. Se ocupó la oficina en la que él tenía que había firmado el contrato, ¿no?, en la que había firmado la hipoteca, y se ayudó a hacer presión dentro de esta campaña. Uh-huh. Hemos mediado en un par de intentos de desahucio también de dos personas que vinieron a ver, bueno, cómo podíamos echar la mano, pues entre una inmobiliaria y otra con un particular. Se plantea también una campaña como un mapeo del barrio, para hablar un poco del proceso de gentrificación y elitización del barrio y cómo está afectando, por ejemplo, todo el aumento del turismo, ¿no? Porque Gracia es un barrio que sobre todo, pues el rollo de los precios y el cambio físico que está sufriendo es por la entrada de turismo, sobre todo el fin de semana, ¿no? Y como que es un barrio, digamos, bien para eso. Entonces, pues eso, el mapa del barrio es una de las cosas que se está haciendo ahora. Más o menos... Hemos intentado colaborar con la campaña de no al cierre del Parwell, aunque tampoco es algo que por ahora parece que hayamos llegado muy lejos. Más o menos así. Y sobre todo nos hemos centrado un poco en el rollo de los desahucios. Uh-huh. Y estamos en contacto con la PA, estamos en contacto con individualidades, no sé. Uh-huh. Uh-huh. Y vamos poco a poco. Hemos hecho un año, lentos, pero seguros.
Bueno, recogiendo pues otras experiencias, ¿no?, que había habido en torno a la lucha por la vivienda en Gracia, sí, anteriormente, imagino. Bueno, pues recordamos lo que has dicho, ¿no?, que os encontráis ahí en el Banc Expropiat de Gràcia, que está en Travessera Gràcia con Mare Déu dels Desemparats, más o menos.
Sí, está justo enfrente del mercado de Gràcia, uh-huh, de Travessera, la parte de abajo de la Plaza Revolució.
¿Y os encontráis ahí? ¿Qué día has dicho? Perdona.
Los miércoles, a partir de las 8 a las 9 y media de la tarde, es una asamblea abierta. Y bueno, pues sí que recordar que nosotros tratamos sobre todo lo que es más la ayuda, intentamos que formar lo que son las redes de apoyo mutuo. No somos para nada un colectivo legal, es decir, no tenemos una asistencia legal cuando ha venido gente con problemas, sobre todo lo relativo a la dación en pago, problemas hipotecarios, les derivamos a quien podamos hacerlo en realidad. Y lo que intentamos sobre todo son crear redes de apoyo. Está abierto a quien quiera venir y a quien quiera colaborar con nosotros.
Pues muchas gracias por llamar y bueno, pues estar ahí aguantando en locutorio y en general, pues ahí medio el frío invierno, y muchos ánimos.
Vale, sobre pues todo. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, cualquier novedad que tengamos ya os comentaremos.
A ver,
¿vale? Un saludo y muchas gracias por la entrevista.
A vosotras.
Venga, salud.
Adeu.
Pues vinga, posem una cunyeta, no? Ai, 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 ai.
Contrabanda FM, 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial.
Si crees que escuchar es todo lo que puedes hacer, estás muy equivocado.
La existencia y autogestión de las radios libres también necesita de tu apoyo.
Asóciate a Contrabanda FM.
Tú puedes ayudarnos a mantener vivo este medio para la libertad de expresión.
Asóciate y participa.
Si quieres recibir información, los miércoles por la tarde te atenderemos en nuestro teléfono 93-317-7366.
También puedes escribirnos al apartado de correos 748-08080 de Barcelona.
O puedes visitar nuestra página web www.contrabanda.org.
Contrabanda FM, 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona.
Bueno, contrabandistes, contrabandits, contrabandides, continuem aquí els Majares, quan ja han passat l'equador del programa i acabem de fer aquesta connexió amb gent que han ocupat aquest edifici a Gràcia. Bueno, qui ho hagi agafat una mica així a mitges, pues recordar el que ha dit aquesta noia, que s'ha ocupat aquesta setmana un edifici que per una promoció nova que portava bastant temps buida, a prop de la plaça del Nord, a la Vila de Gràcia. Pues, estan vivint famílies que havien estat desnonades, com havia passat aquest edifici de Verdun de Nou Barris, l'edifici 15O, pues, bueno, una mica pues, en aquesta línia i per cobrir aquestes necessitats mitjançant el suport mutu. I bueno, ara sí que amb l'Albert ja ens podem centrar en un altre dret. Si l'habitatge és un dret que s'està lluitant per ell i està portant la gent al carrer, pues, l'altre no gran front de lluita és la sanitat.
Sí, sí, el dret a la salut, sí, sí. Doncs mira, el vídeo que heu posat abans explica les ocupacions que hi van haver, o els acampats que hi va haver als hospitals de Sant Pau i el clínic aquesta que van ser aquest mes de desembre, i ho expliquen bastant bé el que estan fent ara la sanitat, tant els usuaris com els treballadors, no? Jo si us sembla, no m'allargaré, però si voleu us explico una miqueta el sistema de salut que tenim aquí, una mica com és, no? I el que estan intentant ara carregar-se'l, no? Bueno, mira, bàsicament, i resumint molt, hi ha com tres grans sistemes de salut pública en el món, diguéssim. Un és el que se'n diu de Servei Nacional de Salut, que són els sistemes que els serveis sanitaris, la sanitat pública, la dona directament a l'Estat, als ciutadans, a través d'instal·lacions públiques, d'hospitals que són públics i ambulatoris, i també amb personal mèdic i altre tipus de personal que són funcionaris o empleats públics. Aquest és el Sistema Nacional de Salut, que que és el que hi ha, per exemple, a Anglaterra, i és el que a Espanya també el tenim des de la llei que es diu la llei Lluch, des de l'any 84, que es va aprovar la llei general de sanitat del ministre Lluch. O sigui, és un sistema que bàsicament el que presta els serveis de salut pública és a l'Estat directament. Després parlaré que Catalunya és una mica diferent, però en general a Espanya hi ha aquest sistema, no? Llavors hi ha un altre sistema, que són els sistemes d'assegurament públic, que és el que hi ha a França, que a l'Estat el que et paga, o sigui, tu vas a un hospital o a un metge, que són privats, llavors a l'Estat et retorna una part dels diners que t'ha costat. I finalment hi ha els sistemes que hi ha als Estats Units o hi ha la major part de països del Tercer Món, els que hi ha algun sistema, no? Que són sistemes que la major part de l'atenció a la salut la fan empreses privades, i llavors l'Estat, l'administració, només atén els casos més desesperats, no? Vull dir, els casos de la gent pobra de solemnitat perquè no es mori pel carrer, no? Com als Estats Units, o la gent gran.
És un sistema que no considera un dret universal. Bueno, no considera un dret.
No, no,
en un moment
no.
Que no és universal,
exacte.
És que ja no considera un dret a proveir a tothom. No?
Exacte. Llavors, bueno, si és molt de pressa, hi ha aquests tres sistemes. I Espanya, ja dic, com Anglaterra i algun altre país europeu, ara no recordo quin, algun país del nord d'Europa i això, doncs tenim aquest sistema que en general, qui subministra els serveis de salut és l'administració, o és l'Estat, no? Directament, i a través d'empleats o funcionaris, no?
Fins ara.
Exacte, fins ara. Bé, llavors s'ha dedicat a Catalunya, quan va haver la transició i després es va passar la competència de sanitat a la Generalitat, que va ser en època del govern del Jordi Pujol, doncs a Catalunya hi havia molts hospitals privats, o semiprivats, de fundacions, de l'Església, de municipals, de diputacions, i hi havia molta tradició de mútues, això, més que altres llocs d'Espanya. Llavors es va optar per muntar un sistema de sanitat pública, o sigui, diguéssim, que el finançava l'administració, la Generalitat, però que es valia de la xarxa aquesta privada per donar els serveis. O sigui, que els serveis els donava amb hospitals totalment públics, com seria Vall d'Hebron, o com seria Bellvitge, i amb hospitals que no eren, o sigui, que eren de fundacions, i que llavors la Generalitat el que feia és pagar-li aquesta fundació perquè doni els serveis.
És el cas de Sant Pau, que veiem la...
O el cas de Sant Pau, sí, també. Mm. Exacte. Bé, llavors, però vaja, de totes maneres, era un servei que era gratuït per a la població, era universal per a tothom, sense discriminació, perquè això sí que fins a fa un any o dos, diguéssim, que la sanitat a Espanya era universal, vull dir que hi tenia accés tothom, vull dir, sense cap tipus de discriminació, o sigui, no calia que estiguessis, que cotitzessis a la seguretat social, ni que tinguessis, només amb tenir un... bastant empadronat, tothom tenia dret a anar a la sanitat pública a Espanya. Mm-hmm. Tothom tenia dret a la salut, no? Bueno, llavors, a veure, ja sabem una mica els que estem aquí, i si no, bueno, ho explico ràpidament, que des dels anys 70-80 pues que hi ha una estratègia del neoliberalisme que és de que això no pot ser. Vull dir, que hi hagi països amb els quals la sanitat sigui gratuïta per tothom, vull dir que no, que la sanitat ha de ser un negoci, i a més, és un negoci molt, molt rendible, molt rentable, perquè realment s'inverteixin molts diners amb la sanitat, en les administracions, i llavors pues, hi ha una estratègia de que això es vagi privatitzant. Llavors aquí, normalment l'estratègia aquesta es fa per fases, vull dir, primer es comença deteriorant la sanitat pública, perquè la gent, no, per justificar que no funciona bé, no? El segon pas és fragmentar-la, o sigui, fer en comptes de grans hospitals pues, o grans empreses públiques que gestionen la sanitat, fer una empresa per cada hospital o una empresa per cada ambulatori o per cada centre de salut, perquè llavors és més fàcil el tercer pas d'aquesta estratègia, que és ja introduir la gestió privada. Mm-hmm. A veure, llavors, ja us he dit que Catalunya i Espanya, doncs, hi ha hagut una mica de gestió privada sempre, però fins fa dos anys o tres predominava molt el públic, no? Inclús aquí a Catalunya teníem un govern, i van tenir molts anys un govern de Convergència, que era molt amic, molt friendly de tota la sanitat privada, i de fet van salvar amb diners públics molts hospitals privats. Per exemple, l'Hospital General de Catalunya, que és un hospital totalment privat, es va salvar amb diners públics perquè eren amiguets del govern de la Generalitat d'aquell moment, no? Quan va governar el tripartit no es va fer res per canviar aquest sistema, amb el qual la part privada concertada tenia bastant de pes, però que tothom hi tenia accés gratuïtament, diguéssim. I des de que Catalunya governa Convergència i Unió, des de l'any 2010, i Espanya el PP el 2011, doncs realment aquesta estratègia s'ha fet aterrissat aquí a Espanya amb molta força, no? Llavors a Catalunya vam començar l'any 2010 amb les retallades, que ja et dic és el primer pas, que és debilitar la sanitat pública. La crisi econòmica és una gran excusa per fer això, no? Vull dir, perquè llavors diuen, no hi ha diners. Llavors, bueno, es va començar el que han explicat els companys del Sant Pau, vull dir, a tancar llits, es va començar a tancar quiròfans per la tarda, a no contractar interins ni contractar substitucions en el personal dels hospitals.
A cobrar per coses que van ser...
Bueno, això era una part, no? O sigui, reduir serveis, vull dir, o sigui, amb la qual les llistes d'espera van augmentar. A l'any 2009 o 2011 van augmentar un 48% les llistes d'espera a Catalunya, que això és una cosa que no havia passat mai en tota la història des del franquisme, vull dir. Al contrari, havien anat més o menys en una línia horitzontal o inclús baixant. Pues l'any 2010 van augmentar amb un 48% les llistes d'espera a Catalunya, que és una bestialitat. I bueno, això per una banda. I després, per l'altra banda, incrementar els ingressos, però en comptes d'incrementar els ingressos amb el que s'hauria de fer, que és amb el tema de... No sé si m'estic allargant molt, eh?
No, ja és això.
Amb el tema, vull dir, a veure... És mentida que es gasti molt en sanitat a Espanya i a Catalunya, no és veritat. Vull dir, es gasta bastant menys que la mitja de la Unió Europea, els països del nostre entorn. Excepte amb una cosa que són amb els medicaments. Amb els medicaments sí que gastem, Espanya i Catalunya gastem per sobre de la mitja europea i bastant per sobre, no? Llavors, nosaltres, vull dir, des de les entitats ciutadanes que estem per la salut pública, el que preconitzem és que l'estalvi en sanitat es faci racionalitzant la despesa en medicaments, que es podien fer moltes coses, no? El tema dels genèrics, que no es potencien el que s'haurien de potenciar, la dispensació per unitats, com es fa a Anglaterra. A Anglaterra, tu, quan necessites quatre pastilles d'això, vas a la farmàcia i te'n venen quatre. La despesa sanitària, no de les medicines que es gasten que tu vas a la farmàcia, sinó les que es gasten als hospitals, també es podia estalviar moltíssim. Vull dir, realment es gasta molt, claro, vull dir, hi ha molt despilfarro que es podia estalviar.
Però són mesures que, com diria la Forcada, no van en contra dels interessos.
Són mesures que la indústria farmacèutica està pressionant tot el que pot perquè no es facin. I la indústria farmacèutica té molt de pes perquè és una de les, em sembla, que és el món, no és la quarta indústria més potent o que té més beneficis, és una indústria molt potent, que la farmacèutica, que es gasta molts diners en propaganda, molts diners, i bueno, i a Catalunya a més està molt present el lobby de la indústria farmacèutica, està molt present, és molt proper al govern que tenim ara, vull dir aquí hi ha alguns grans laboratoris i és molt proper. I llavors, pues, en comptes d'estalviar amb això, pues, el que hem fet és, bueno, els copagaments, vull dir, pues que amb aquesta excusa de que la gent gasta molt en medicines, que és una cosa absurda, perquè la gent gasta el que li recepta el metge, pues fem-li pagar un euro. Bueno, hi ha el tema de l'euro per recepta, que és com un impost a la malaltia que va posar la Generalitat, que ara resulta que ha durat 2 anys i ara està suspès perquè el govern de Madrid ho va impugnar al Constitucional i de moment no es paga, de moment. I després l'Estat també... El juliol del 2010 va aprovar una llei que també posa un altre copagament, que pels jubilats és del 10%, pels pensionistes, i pels altres és un 10% per sobre del que pagaven abans. Llavors, vull dir que nosaltres considerem que això és totalment injust, perquè el que fa és pagar... Això és com un impost a la malaltia, a la gent que està més malalta, i a la gent més pobra, no? Que és que, vull dir, a veure, diuen que un euro no és res, bueno, per una persona que que tingui una pensió de 2.000 euros al mes o que cobri molts diners no és res, però per una persona que té una pensió de 400 euros, pues, un euro per medicina, si està malalt, pues, sí que són molts diners. Vull dir, se'ls té que treure d'altres coses, com al final té que decidir entre o comprar menjar o comprar medicina. No? De fet, hi ha molta gent que nosaltres sabem que ha deixat de medicar-se perquè no pot pagar l'euro, no pot pagar 8 euros vull dir, o 15 euros al mes o el que hagi de pagar. Em sembla que hi ha un tope de 16 pels jubilats, però que hi ha jubilats que 7 euros al mes no els poden pagar.
Mm-hmm. Clar, és que sona, bueno, euro per recepta, clar, sona molt poc, no dius un euro, però clar, vull dir, hi ha gent, no? Sobretot a partir de certa edat, que clar, que acabes fent un consum farmacèutic i la setmana
superimportant, no? Hi ha gent que realment han deixat de... Vaja, hi ha documentals que corren per la xarxa que en aquest que ha fet aquesta productora que es diu Sicom, que ha fet un documental que està molt bé sobre la sanitat, i a part de tenir d'haver fet un documental d'una hora i mitja, hi ha una sèrie de trossos que els han posat a la xarxa, si busqueu a Sicom ho trobareu, i hi ha moltes, dos o tres testimonis de gent que han dit, bueno, jo he deixat de medicar-me, vull dir,
o fa que la gent s'hagi de desplaçar, no? Sortia, jo vaig veure a Comunitat Madrid, no? Que deien que també l'havien aplicat.
I a Madrid l'estan aplicant,
han,
sí,
començat més tard, però també ho estan, sí, fent, sí. I que molta gent s'anava a Guadalajara.
Exacte.
A la província de Guadalajara a fer el que hi ha en turisme farmacèutic.
Sí, 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 sí.
Que, bueno, amb el que implica, no? Verte de desplaçar, potser acaba consumint més gasolina, o que sigui.
Bueno, llavors, sí, la gent que ho fa és la gent que realment tenia necessitat, i gent que consumeix molts medicaments perquè està malalta, i els han fet entendre que són malalts crònics, i és un tema, vull dir, això és una altra cosa que és, a vegades, quan parlem això, doncs, de debatre de com s'està enfocant les malalties o la salut a nivell més ampli, no? Doncs, realment, a les farmacèutiques els interessa, diuen, que en lloc de curar la gent, els interessa que la gent estigui sempre malalta, sí, i que tinguin una malaltia que els faci, que els obligui a estar consumint medicaments molt temps.
Bé,
aquest és una mica el... Perdona, que així cau va.
Oh, acaba.
El dubte moral del capitalisme és que la gent, mentre, o sigui, el que fa negoci, ha de fer negoci amb el que està fent. Vull dir, llavors el que fa negoci amb medicaments a malalts, doncs és una mica aquella història, no es pot curar del tot, que no... Així ho dic molt generalitzat, molt així, però no es pot curar del tot perquè no se li acaba el negoci, no?
Sí.
És com la moda aquest de la Ayurveda, no? Que diuen que és una, la medicina tradicional de l'Índia, on el malalt paga el metge sempre mentre estigui bé. Quan està bé, li va pagar un poquet a poquet, no? Perquè el dia que està malament, el metge s'ha d'obligar a... Però no sé si tampoc és...
Ja. Yeah. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, el model aquí es basa en una altra premissa, està clar.
No, bueno, això és un debat que comença a ser-hi, jo crec que l'hem de tenir. Diguéssim que les plataformes que estic jo i una mica la gent que jo conec, defensem la sanitat pública amb aquest sistema que teníem fins ara, que sigui universal, que sigui gratuïta i que estigui pagada amb els impostos, amb la imposició progressiva general, o sigui, que paguin més els rics que els que no tenen, i amb aquests diners que es pagui una sanitat pública i pugui anar a tothom. Llavors, però també, evidentment, volem que aquesta sanitat millori, i una de les coses que defensem és que s'ha de potenciar l'atenció primària i la medicina preventiva per sobre de la curativa, no? O sigui, això és una cosa que ja ho tenim i que ja ho pensem. Jo crec que l'Eduard anava una mica més enllà, potser, no? I aquest és un debat que encara no el tenim. Jo estic parlant amb la gent del meu món, no? Perquè crec que l'hauríem de tenir, no? Que és que potser... Bueno, jo conec que hi ha gent a Catalunya, a Barcelona, que estan plantejant una salut autogestionada, no? Que són, bueno, l'àrea social, inclús aquest equipament que té la Cooperativa Integral Catalana, que és l'àrea social, no sé si ho coneixeu, que bueno, tenen un equipament i allà acaben de crear un centre de salut autogestionada, no? Llavors jo crec que és un debat que hauríem de tenir al món on estic més jo, no? Que és el de defensar el sistema públic, en el qual la salut, diguéssim, hi ha uns empleats públics, uns funcionaris que són els que s'ocupen de cuidar la teva salut. Ja us ho dic, potenciant sempre l'atenció primària per sobre l'hospitalària, o sigui, l'atenció del metge de capçalera, no? Que és més humà, més això, i potenciant la medicina preventiva, que o sigui, per descomptat la privatització en què estan portant, això ho anul·la totalment. O sigui, la medicina preventiva, quan es privatitza la sanitat, no existeix medicina preventiva. Perquè això a l'empresa privada no li interessa, al contrari, li interessa que hi hagi malalts, no? Llavors, vull dir, això desapareixerà totalment. Si aconsegueixen imposar el model aquest privat, vull dir, als Estats Units, allà no hi ha medicina preventiva, vull dir, allà... Perquè, com que és un negoci, vull dir, interessa que hi hagi malalts. Bé, llavors, nosaltres defensem això. Ara, potser sí que hi ha un debat més enllà que el plantejava l'Eduard, que és, dir, bueno, doncs potser la salut no l'han de... Potser no s'han de cuidar tant els professionals, o no hi ha d'haver professionals, no ho sé, això...
Bueno, sí, potser... va més enllà i s'entronca amb moltes altres reivindicacions, no? Que amb el mateix que estàvem parlant abans, que era el dret a l'habitatge, no? Pues segurament també se li pot donar aquesta volta. Però bueno, jo sempre penso que una cosa no hauria de treure l'altra.
I és el que penso també.
Que la salut és algo molt ampli, això ho vam tenir també el debat quan va venir aquesta de companya doctora. Des del seu punt de vista també, no? Li vam treure aquest punt. I és un cas d'una persona que també està investigant molt per aquestes bandes d'altre tipus de medicina i també de que la gent pugui autogestionar-se tant això, la cura. Però bueno, potser sí que hi ha àmbits en què no ens enganyem, que encara és necessari aquesta prestació, no?, de professional.
Home, nosaltres, la plataforma pel dret a la salut que estic jo, creiem en un sistema públic, però també hi ha un punt que diem... per una medicina no tan medicalitzada, no tan tecnificada, més humana, i en la qual predomini l'atenció primària per sobre la sempre que es pugui, no? Per sobre l'atenció més d'especialistes, no? Vull dir que ja ho pensem també, no? Ja ho pensem també.
I tu, digues. No, anava a dir, tornant a la lluita d'això, perquè si continua sent un dret universal, una altra cosa que s'ha parlat molt darrerament, i a vegades hi ha molts, bueno, hi ha dubtes de quina és la veritat, és sobre l'accés de les persones sense papers a la sanitat, no? Que fins ara sí que s'havia donat, però ara és una de les coses que estaven canviant, que aquí a Catalunya se'ls deia als ajuntaments que si algú no estava... Primer havia el padró, no? Crec que se'ls havia de veure si realment se'ls donava.
Sí.
I l'altre dia, parlant amb una persona, no? que està en el psiquiatre, que havien estat investigant i sembla que això no està passant a la pràctica, no sé com, des de la plataforma,
sí,
com ho...
Sí, a veure, això això és una cosa que a partir de juliol del 2010 que es va aprovar un decret estatal que diguéssim que és molt important perquè de fet trencava aquest sistema de salut nacional que havia tingut la llei de sanitat de l'any 86, que la salut era un dret universal. I això ho trencava, perquè deia que no, era un dret dels que estiguessin assegurats. Llavors, era un canvi fonamental. Llavors, el mateix decret deia qui es considerava de moment que no estava assegurat, a part que de més endavant poguessin retallar més coses. Hi havia una sèrie de col·lectius que els excluïa de la sanitat pública. I per exemple, els majors de 26 anys que no haguessin cotitzat mai, aquesta gent, jo crec que encara estan exclosos a tot Espanya. A no ser que estiguin a la cartilla d'un familiar. I llavors, per el col·lectiu més important que quedava tocat era els immigrants sense papers, no? Llavors, què va passar amb això? Que hi ha alguna sèrie de comunitats autònomes que no, això han dit que no ho apliquen. I amb això, doncs, haig de reconèixer que el govern de la Generalitat s'ha portat bé i no ho està aplicant. També el govern d'Andalusia, o sigui, les comunitats autònomes que governen el PSOE no ho estan, bueno, Izquierda Unida, són Astúries, Andalusia, tampoc ho estan aplicant, i el País Basc.
Mm-hmm.
I llavors i Catalunya tampoc, o sigui, hi ha aquestes quatre que no s'aplica.
Mm-hmm. Llavors, a la resta d'autonomies de l'Estat?
Sí, s'aplica, però hi ha algunes que també han
matisos.
Em sembla que és Castella i Lleó, que també ho han, i Galícia, que com que han vist que era tan bèstia, no? És que a més és una cosa totalment... Bueno, jo crec que és una cosa que és de justícia, no? Però inclús des del punt de vista de la salut pública s'ha argumentat que és contraproduent, perquè si la gent no té dret a curar-se, i a més es poden escampar epidèmies, i és que, vull dir, bueno, que és un argument que jo no és el que m'agrada, no? Però inclús des del punt de vista egoista dels que no som immigrants sense papers, és que és una cosa irracional, no?
Bueno, pel manteniment de la pau social està clar que és una mesura eficient.
I després, que llavors, a la llarga, l'argument de que s'estalvien diners no és veritat, perquè aquestes persones, si no els atenen al metge de capçalera, finalment hi ha urgències. Ah, bueno, que urgències sí podien anar, per coses urgents, cuidado, vull dir. El que li traien era la cartilla per anar al metge general. Li traien al metge general de capçalera, no? Però si era una cosa urgent sí que els tenien. Bueno, i també els menors de 16 anys també podien anar, i les embarassades, hi havia una sèrie d'excepcions, eh? Però llavors, esclar, el que passa és que la gent vinia a urgències i col·lapsaran les urgències, amb la qual serà més car encara, no? Bueno, això és una mica la pregunta que em feies, és aquesta.
Bueno, era sobretot també per veure com ho sabíeu, com us posicionàveu, però bueno, i ja això...
Bueno, nosaltres almenys estem totalment en contra, no? El que passa és que ja dic que Catalunya no s'està aplicant, sí, sí.
Doncs jo us proposo fer un paro musical, que a més aprofitem que ha dit que ha arribat l'Oliveta, la Tramajara.
Hola.
Aquest cop sí que la tenim aquí entre nosaltres. I com que hem dit al principi del programa que si algú trucava, no, de moment ja hem tingut dues trucades, de fet, no els, bueno, per altres qüestions, però si algú més truca, pues, li donarem aquest exemplar que ha portat l'Albert, que podria recordar quin és. I no mi...
Sí, bueno, és un llibre que es diu La privatització dels serveis públics en Espanya, que l'ha publicat a Espanya, i parla una mica de la situació dels serveis públics, de les lluites que hi ha contra la privatització i de les iniciatives de privatització que hi ha a tot Espanya. Molt resumit, és un llibret, és un manual, però bueno, jo crec que està bé.
Hi ha dades interessants, no?
Sí, sí.
Pues bueno, qui ens truqui al 933177366, 933177366, li farem arribar alguna forma un exemplar. I bueno, posem una miqueta de música i després continuem. Ens pots comentar algun altre llibre interessant que portaves, i,
sí,
i també podríem parlar de corrupteles i de més, si ho sabem,
sí, sí,
no?
Que sembla
més
important
destapar. Vinga, doncs escoltarem una banda que es diu Sada, gent pues, que és de, bueno, que hem tingut aquí el seu cantant, el Rodan, fa un temps aquí tocant en directe, ja fa més d'un any, i bueno, pues, musiqueta de lo que la gent ben pensant diu nouvinguts, no? Quina cançó escoltem?
Escoltarem la cançó que es diu...
Molt bé, ahí està. Vinga, Contralant FM 91.4. Sentim l'alçada de fondo. Proseguim amb l'Albert comentant, ara pues, bueno, explicat igual que ha dit pues, a referència a aquest llibre que he portat aquí un parell d'exemplars per si algú truca i li puguem donar, doncs també no has posat l'altre llibre que volia recomanar?
Sí, volia recomanar pel que li interessi aquest tema de la sanitat i de la privatització, un llibre d'editorial Icària que es diu La senyora està en venta, que l'han fet Joan Benach, Carles Montaner, Gemma Tarafa i Clara Valverde, que és un llibret també petitó i que crec que ho explica, que explica molt, molt, molt bé tot aquest tema. I no recordo ara el que em va costar, però deu ser baratet.
Home,
està
bé que diguis, perquè avui passament havíem de tenir un company d'Icària, pues, segurament hagués parlat d'aquest llibre que teníem a tu, i bueno, pues, ja, el següent cop que vingui pues, també el recordarem.
Doncs aquest llibre ho explica molt bé. I bueno, per acabar una mica l'exposició que estava fent abans, doncs, que us deia que hi ha una primera fase que és el, diguéssim, el deteriorament del sistema, mm-hmm. pues, i després es passa a la privatització, no? I això bueno, ja, a Espanya, sobretot a Madrid, a la Comunitat de Madrid, a València i ara a Castella-La Manxa també, doncs hi ha una sèrie d'hospitals que s'han privatitzat, vull dir que es va començar privatitzant només els serveis no directament assistencials o mèdics, no? O sigui, tot el que és els menjadors, tota la infraestructura, i ara l'últim que està passant ara, que ha creat la Gran Marea Blanca a Madrid, que està privatitzant també els metges i les infermeres i el personal que passaran a dependre d'una empresa privada, vull dir, sí.
I sobretot el que mostra és que, clar, vull dir, són gent que pensa tenir uns, no? Us suposo un estatus laboral, pues, amb uns drets més reconeguts.
Exacte.
I en sous, sí. condicions, no? I uh-huh. jugant molt més en pitjorar les condicions.
En principi, tal com està la llei espanyola, el personal funcionari no el poden tocar, treure, per exemple, però no sabem en el futur com anirà. Però tot el personal laboral, pues, clar, no és el mateix dependre d'una administració que d'una empresa privada, que i a més tal com està la legislació laboral, que et poden fer un ERE quan vulguin i reduir el personal i tot. Però és clar, això és de cara als empleats, no? Però de cara a l'usuari és una altra història. És que és una empresa privada, el que va és a fer benefici, va a fer diners, va a fer un negoci, no? I llavors, pues, ens reduiran medicacions, ens reduiran proves que t'han de fer no te les faran, vull dir, aniran a minimitar. Bueno, i després una cosa que fan sistemàticament és que quan hi ha malalties que interessen i altres que no, vull dir, les malalties que tenen molt cost o les proves mèdiques inclús, pues les desvien als hospitals que queden com a públic, no? I això mateix ja està passant, no? Vull dir que
i això com ho poden fer? Perquè això no hauria... Vull dir,
perquè l'administració els hi permet, vull dir, perquè els hi permet això, no? Vull dir, els hi permet que només donin unes prestacions i altres no les donin. Llavors, pues, bueno, són hospitals que sí, que d'entrada pots estar content perquè potser tens una habitació per tu sol i no estàs amb una altra persona, però llavors resulta que hi ha una sèrie de proves i coses que o bé directament no te les fan, encara que te les haurien de fer, o bé si te les han de fer, doncs t'envien a que te la facin a l'Hospital Gran, no? En aquest aquí seria Bellvitge o, uh-huh. o d'això. Sempre mantindran alguns d'aquests públics per assumir la medicina més cara, no? I llavors la medicina més que no és tan cara, pues la posaran en mans del negoci privat, no? I això és una mica l'esquema que estan aplicant a Madrid. I aquí a Catalunya encara no hi ha cap hospital. Bueno, s'ha privatitzat un centre de salut, el de l'Escala. A l'Escala hi ha un centre de salut que fins ara portava una empresa, una d'aquestes empreses, una fundació, que era de l'Ajuntament de Figueres, que després en parlarem d'aquestes fundacions, que també no és que no tinguin problemes, perquè sí que en tenen, però diguéssim que en principi era sense ànim de lucre, aquestes fundacions, mm-hmm. com l'Hospital Clínic, com aquestes fundacions, en teoria són sense ànim de lucre. Llavors, al cap de l'Escala, l'han adjudicat la Generalitat, just poc abans de les eleccions, vull dir, allò, quan estaven a punt de marxar, amb una empresa privada, que és una empresa que es dedica a la seguretat privada, o sigui, que és increïble, no? Vull dir que i li han deixat de donar aquesta empresa que feia anys que ho portava, que era una fundació pública, i ho han donat a una empresa privada, perquè deu ser amics d'algun, no sé, d'algun conseller o d'algun, perquè és que no té ni cap ni peus, no?
Bueno, precisament...
Això s'ha impugnat, vull dir, encara no és definitiva l'adjudicació perquè els ajuntaments de la zona ho van impugnar i encara no sabem com acabarà, però ha sigut el primer cas d'adjudicar del model Madrid o València, diguéssim, no? Mm-hmm.
Bueno, casos com aquest són precisament els que una publicació de Terres Gironines, no, ha portat temps denunciant, no, com un dels seus cavalls de batalla, que és la gent de Cafè amb Llet, que ja en el moment que els vam conèixer, vam conèixer unes jornades fa uns mesos, vam explicar aquí, i que els ha portat als jutjats, no?, certes afirmacions i vídeos que han fet circular denunciant, pues, totes les corrupteles i interessos que hi ha en aquesta privatització tan, que cada cop estan desmès de la salut, i que els ha portat per fer una publicació especial que ara tenim aquí, per alguns números circulant per aquí, no?, que trenc conjuntament amb, sí, amb també amb la CUP i alguna coordinadora en defensa, no?, de la sanitat pública.
Sí, sí.
I que sí, denuncien tot això, no?, precisament, perquè és molt laberíntic i una mica complicat
d'explicar. Mira, aquí una de les victòries que hem aconseguit el moviment Ciutadà en Defensa de la Sanitat Pública és que va dimitir el senyor Josep Prat, que era el gerent de l'Institut Català de la Salut, o sigui, que és l'organisme que gestiona els hospitals públics 100%, o sigui, Vall d'Hebron, Bellvitge i aquests, i al mateix temps va estar un any compatibilitzant això amb que estava al Consell d'Administració d'una de les empreses d'assegurances mèdiques privades més importants del món, que és USP. Vull dir, mm-hmm. Aquest senyor va estar un any dirigint l'Institut Català de la Salut, no? Llavors, aquests periodistes de Cafè amb Llet, que és aquesta revista de Girona, sobretot per les denúncies que van fer ells i també per tot el moviment, però sobretot per ells, aquest senyor al final el van haver de treure perquè és que és una cosa massa escandalosa, no? Bueno, llavors què passa amb aquestes fundacions sense ànim de lucre, no?, que hi ha a Catalunya, que hi ha, ja et dic, el Sant Pau, l'Hospital de la Selva Maresma, un altre de Tarragona, vull dir que n'hi ha molts, no? Espècie Nova de Reus, exacte. Doncs passa que són completament opacs, vull dir que no, que allà ningú sap el que fan, vull dir, els seus gestors, que són gestors que en teoria són, vull dir, hi ha ajuntaments allà dins ficats, vull dir, hi ha gent de l'administració que haurien d'estar vigilant el que es fa, no? I, però també hi ha gent, bueno, bàsicament són gent de l'administració, bueno, també hi ha gent de l'església, en principi són tots públics els que controlen això, però llavors hi ha una opacitat total, vull dir, perquè diuen que com que són empreses, que no són, ai, com que no, com que
exacte,
són organismes i no empreses, que llavors pues, que no tenen
per què rendir comptes.
Llavors vull dir, per exemple, el Parlament no són, bueno, a veure, no, això ho diuen perquè són, és que són, no, bueno, són,
com,
ni, no són ni administració ni empreses,
així,
és que
com,
si fossin una empresa podries anar al registre mercantil i t'enteraries dels seus comptes. Si fos administració, estava en el pressupost de l'Estat, detalladament, de la Generalitat, però com, són una cosa entremig que llavors ningú sap el que fan allà dins, no? Llavors això ha donat lloc a moltes corrupteles i corrupcions, que és el que denuncia que fem llet en aquesta publicació, no? Vull dir, hi ha tres o quatre persones que estan inclús estan als tribunals perquè s'han apropiat de diners públics a través d'aquesta xarxa que hi ha d'empreses semipúbliques, administració pública, ajuntaments, vull dir, hi ha una xarxa aquí d'interessos que no tots els ajuntaments, sinó alguns, no?, alguns regidors, llavors que hi ha hagut una sèrie de casos de corrupció. El senyor Josep Prat aquest, el senyor Carles Manté, el senyor Josep Maria Via, el senyor un altre, ara no me'n recordo el nom, però vaja, els que estan aquí.
Bueno, i de fet...
Ramon Bagó, que aquest tenia... al mateix temps que era... Aquest senyor Ramon Bagó, al mateix temps que era el que com a públic gestionava el Consorci de l'Hospitalari de la Selva Maresma, al mateix temps tenia una empresa privada que contractava amb aquest consorci públic, no? O sigui, es contractava ell mateix, no? Llavors, pues, vull dir... Però llavors, això si hagués sigut un funcionari públic no hagués pogut fer, però com que era una cosa que no sabia si era pública o privada, que estava entre mig, pues no, fins que no es va investigar, no d'això. I bueno, llavors nosaltres, a la plataforma nostra, diem que volem que s'estendeixi un sistema exclusivament públic. Mm-hmm. O sigui, que sigui públic tot.
I a part de casos, pues, de corrupció tan flagrants com aquests, de fet també s'ha denunciat, s'ha dit últimament que el propi conseller de Sanitat aquí, el Boi Ruiz, no,
ha sigut el cap de la patronal, no?
Bueno, que havia, fins fa res, no?, havia estat precisament això, a la sanitat privada.
Bueno, però abans de ser conseller, uh-huh. Sí, era era el dirigent del, diguéssim, d'un,
de
la patronal de la sanitat privada, sí, mm-hmm. Sí, sí. Des de, aquest, des que va ser conseller, va deixar de ser. El que ha comptabilitzat aquests dos càrrecs,
sí, és aquest cas que
com a càrrec, amb un càrrec molt important de la sanitat pública, que era el gerent de l'ICS, era aquest Josep mm-hmm. Prat, que aquest al final el van haver de treure perquè era una cosa massa escandalosa.
Home, el que és veritat, dins de tota aquesta bueno, al·luvió de casos de corrupció que hi ha, doncs, en el fons està veient que molts pues estan vinculats a la sanitat, ja no és només amb el totxo, no? Que era lo habitual en aquest sí. País, no? S'ha vist a la Comunitat de Madrid i fins i tot ara, bueno, està sortint, no? a la palestra el cas de la pròpia ministra de Sanitat, no? Evidentment, pues, tot això ja diran que fins que no estigui amb sentència judicial no es pot provar, però la qüestió és que s'està veient que ara també aquest és un sector pues, que és, en casos de corrupció està ja totalment al mig, no?
Sí, és que aquestes grans asseguradores, empreses asseguradores que gestionen els hospitals aquests que s'han privatitzat a Madrid i al País Valencià, que són una que es diu Capio, després aquesta USP, les Adesles i Sanitas, que són aquestes, mm-hmm. aquestes empreses estan totes vinculades a tenen molt capital estranger, britànic, i són capitals que són fons d'inversió, vull dir, estan totalment lligades amb el poder financer, no? Vull dir que no són empreses només de metges, sinó que estan bueno, relacionades amb tot
el... Això és tot un pensament, que és el que dèiem sí, abans, sí. El neoliberalisme, que és un pensament que s'ha estès a tots uns cercles que són bàsicament els cercles de negocis, no? I la gent sí, sí. Que està fent negocis són liberals i volen fer això que saben on anar o no fer, on es pot desmuntar una cosa, on es munta
l'altra. I el que deia l'Ernest, que com que ara el negoci del totxo sembla que no va bé, doncs pues ara s'estan abocant a aquest negoci.
Clar, això dona diners, no?
Sí, bueno, sí, és el que et deia, que dona molts diners.
El que està passant, clar, s'ha donat que en aquestes concessions doncs, molts cops s'hi han presentat empreses d'aquestes que fan de tot, però que fins ara, als anteriors, el que havien fet sobretot era promocions immobiliàries, no? Però que després s'han començat també a dedicar al món dels hospitals, no? Com si una cosa fos com l'altra, no? Que demostra totalment que aquests monstres empresarials doncs, van on hi ha els diners, i ara els diners poden estar a la sanitat.
I llavors aquí a Catalunya les feines que tenim, diguéssim, a part de desmuntar tot aquest tinglado públic-privat, i fer que sigui transparent i que rendeixin comptes i que no es malbaratin diners com s'està malbaratant per enriquir-se persones, no? A part, l'altra feina que tenim és evitar que el que tenim 100% públic, que és l'ICS, que no es privatitzi. I això és una cosa que corre per allà un informe que va encarregar la Conselleria de Sanitat amb l'empresa Pricewaterhouse, que explicarà l'estratègia per privatitzar tot això, que és primer fragmentar-ho, després fer entrar la gestió privada primer, ja et dic, primer amb algunes coses, després poquet a poquet, i aquesta estratègia hi és, però de moment encara no han donat cap pas aquí a Catalunya, només aquest de l'escala, no? Mm-hmm. Però vull dir, vaja, sabem que, per exemple, s'ha dit molt que el Clínic el volen privatitzar, però ja, dels primers que volen privatitzar totalment, no?
A veure. Sí, després hi ha la lluita... que jo potser he seguit una mica més perquè és més propera geogràficament, que és de l'Hospital de l'Esperança, en el districte de Gràcia, a la Salut,
sí.
No? Que vam comentar el dia que em llegi un text que ens vas enviar, no? Que un pas havia estat ara cobrar ja com la butaca dels acompanyants,
sí, sí.
Dels familiars, no? I que estaven al punt de mira, no? Aquests hospitals més petits, que diuen que no són eficients, no sé què, i bueno, el que passa, evidentment, com hem vist amb el cas de Sant Pau, com el vídeo que hem vist, pues, també ha generat una resposta, no?, d'usuàries i treballadores.
Sí, 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 sí. Sí, a veure, vull dir, tampoc... Vull dir, amb tot això que volen fer, hi ha una resposta, vull dir que hi ha una resposta, i et dic que algunes victòries s'han aconseguit, com treure el Josep Prat aquest. I, a veure, estem una mica a l'espera, no?, de veure què fa el govern de Catalunya amb això, perquè des que hi va haver el nou govern... no han donat cap pas, a veure,
perquè
a veure
tu, què fan. Dades així com que entens, per exemple, gent que tingui seguros a Espanya ha augmentat molt en l'últim temps amb això o aquestes coses, es nota el canvi o no?
No tinc dades, el que sigui qualsevol que escolti la ràdio i la televisió pot veure que hi ha molts més anuncis de mútues que abans, vull dir que això vull dir que estan no tinc dades,
captant, no?
Si hi ha més gent que s'ha agafat assegurances, no tinc dades, no ho sé.
Bueno, com que se'ns acaba el temps, només no sé si realment voldries donar vos algun lloc de referència perquè la gent s'informi a part d'aquests llibres que has comentat,
sí,
alguna
sí,
de la plataforma, sí, o alguna convocatòria també que vegis propera en el temps.
Mm-hmm. Bueno, jo puc recomanar, a veure, la plataforma tenim una web que encara l'estem muntant, vull dir que encara no està molt d'això, però les que sí que puc recomanar segur, que hi ha molta informació, és la de Dempeus per la Salut Pública, que és d'empresa per la salut pública.org, no? Mm-hmm. I després la de Cafè amb Llet, aquesta és fonamental.
I allà, si podeu trobar pues, aquesta publicació com molt resumida, no?, que vam trobar especial el 26 de setembre, que era el moment en què anaven els jutjats, que portava el títol de Prou corrupció a la sanitat pública, que ja d'una forma molt esquemàtica també s'explica pues, tot aquest puzzle ahí d'interessos.
Sí, sí, és una publicació que corre per ells, no sé exactament on es pot aconseguir, però bueno, segur que el contactaran que fem llet, segur que te'l poden enviar o t'ho poden passar, sí. Sí, sí. I no sé, aquestes dues webs jo crec que són les més interessants, la d'Empeus per la Salut Pública, que és una gent que porten bastants anys denunciant el que passava a la sanitat pública, inclús des d'abans de quan hi havia el govern tripartit, que una mica, la veritat és que tot això no ho va desmantelar, tot aquest tinglado semipúblic, i després els de Cafè amb Llet, no? Jo aquests dos recomanaria. I en quant a convocatòries, doncs... Bueno, a part que hi ha hagut la manifestació aquest dematí, doncs al març hi ha una sèrie de convocatòries. Nosaltres el dia del 13 de març farem una presentació de la plataforma aquesta a la Sedeta.
El Centre Cívic de la Sedeta.
El Centre de la Sedeta. Presentarem la plataforma a les 7 del vespre i al març hi haurà moltes mogudes, perquè al març hi ha una convocatòria europea en defensa de tots els serveis públics, i entre el 8 i el 15 de març hi haurà moltes convocatòries, que ara no sé dir quins dies, però n'hi haurà moltes,
bueno,
en defensa dels serveis públics en general.
Quan s'acosti les dates, doncs ja ho recordarem aquí.
Ja us enviaré
i anirem matxegant. Doncs molt bé, pugem una mica la musiqueta i, com que se'ns acaba el temps, farem agendeta i comentarem algunes cosetes, no?, que tenim per aquí pendents. Vinga, Contrabanda FM, 91.4, 3w.contrabanda.org.
فرحتك انتيا ماما هذه حياتي انا واللي ليا ماما فرق هبلني تاع صوابي واه واه قولوا معايا واه واه
Bueno, i aprofitant que l'Albert ja ens feia una mica d'abans de convocatòries, pues dic que també en breu una data que sembla que serà important i que hi ha pegatines al metro i tot, és la del 23F, que s'ha convocat doncs, a tot l'estat espanyol, també, en totes les capitals de província almenys, pues, una mobilització ciutadana unitària important, no?, per fer... Bueno, pues, per fer el paral·lelisme que el 23 de febrer va haver un cop militar fa ja bastants anys, i que ara sembla que pues, hi ha una mena de cop d'estat dels mercats, no? Doncs tot això que s'ha fet des de bastants col·lectius i, bueno, i suposo pues, moviments vinculats a el que podia haver estat el 15M, pues, seria anat a anomenar la Marea Roja, no? Les marees ciutadanes, perdó, pues això, el 23 de febrer, suposo que on s'acosti ja més la data, ja et anareu trobant allà més informació per la xarxa.
Parlant també del Banc Expropiat de Gràcia, doncs dic que qui vulgui anar ara mateix, que està començant, suposo ja,
haurà començat. Dins del cicle de Cinefòrum de Construcció del Gènere podem veure Beautiful Boxer, el d'Ango Copat, i la setmana que ve el documental XXI. No sé si és un documental o... I després, així, en plan xerrats aquí a Barcelona, hi ha una xerrada del Gemma Julián, que és un activista, un terrorista de l'extrema esquerra dels anys 70, que també ha fet molta història, doncs, perquè ha estat molt temps empresonat i ha fet bastants llibres i moltes coses, que ha fet una mica de... Està fent un cicle de xerrades organitzat per l'editorial del Virus, perquè ha fet els seus últims llibres, i demà estrenen a les 7 al CCCB, i el dimarts a la Girona, a la Facultat d'Història.
Que el porten els d'Algofòbia.
També.
I, bueno, i no sé si hi ha alguna altra data.
I el grup d'Edic Popular.
Sí,
no, és... aquestes dues.
Dic que això és important dir-ho perquè no estava clar si es feia o no, per la història és que es van haver d'anul·lar les primeres xerrades que feia aquesta setmana perquè pues, de l'estat francès
no el va deixar sortir.
Va ficar problemes perquè sortís, és una persona que tenia, bueno, tenia alguna causa encara ja vinculada pues, a la seva pertenència a Acció Directe, i bueno, pues, havia hagut bastantes dificultats per portar-lo, es van anul·lar les primeres, no sé si s'havia fet precisament a Barcelona o a Berga, però bueno, dic pues, que aquestes que has comentat sí que es portaran a terme. I bueno, ja que parlàvem abans de Gràcia, i ara deies el Banc Ocupat de Gràcia, un altre espai important de la vila és el Rosafoc, i allà s'hi fa un cicle de poesia d'hivern que s'anomena Roca de Roc. Es fa, va començar ja l'1 de febrer i estaran fins al 15 de març, i les properes dates de recital seran el dia 22 de febrer amb Núria Martínez Bernís presentant Dejon D, també amb Nacho López i companyia, i el dia 1 de març Andrei Antonovski. Rosa de Foc, carrer Rubí, número 5, a la Vila de Gràcia, a partir de les 9:30 i amb sopar a preus populars. I sense moure'ns de Gràcia, un altre espai pues, important a la vila també és la llibreria Aldarull, amb aquesta nova ubicació que té Torrent de l'Olla, i on, pues, de, quan ens enregurem, us anem dient també les activitats i xerrades que hi fan. A les companyes del programa Aptitude, a part de fer-nos regalar-nos el nou disseny de la camiseta de 16 anys Majares, doncs també hem anat fent, hem estat fent una manera de xerrada sobre programari lliure i donant unes eines bàsiques també sobre seguretat informàtica. Ho van fer ja el dia 22 de febrer per primer cop i faran la següent, el dia 8 de febrer per primer cop i faran la següent el dia 22, amb un install party i una xerrada això sobre eines bàsiques de seguretat en programari lliure. Allà, a Torrent de l'Olla, a l'Aldarull, 7:30.
Puc anunciar una convocatòria d'un acte que fem al local d'Atac, recordem que està al carrer Indústria 65, el dimecres 20 projectem el documental Memòria del Saqueo, que és un documental que explica el que va passar, com es va aplicar la doctrina liberal a Xile. Crec que és interessant.
I després, ja que l'Albert comentava abans de l'Aurea Social, precisament a l'Aurea Social, una bona ocasió per anar-hi, qui no hagi anat mai al carrer Sardenya 263, és la presentació d'un altre documental que es farà, que es presentarà el dia 22, divendres a les 7, dins un cicle de cine documental que organitzen allà, de cicle documental autofinançat, i en aquest cas és el documental Un viaje a través de Mujeres Palantes, que parla pues, d'aquest projecte pues, de un col·lectiu de dones que tenen la seu Hospitalet i que han promogut diverses iniciatives com cooperatives i bueno, també funciona com una mena de promotor. bastant interessant. Aquí les companyes de la LT2 Equilibrado pues, en parlen molt i sempre les han portat. I us recomano aquest documental que han pogut fer a partir d'un finançament això d'un Verkami, no? De plataforma de micromecenatge. Després també ens envien informació la gent de So de Pau, que organitzen aquest cinema, Mosca Cinema Àrab, que vam parlar fa uns mesos. Doncs ara, juntament amb la trobada alternativa de Nou Barris, fan unes jornades sobre món àrab i Pròxim Orient, altres voltes rodades en Casa Popular de Nou Barris, passat un dia 125, i fan dues vàries xerrades i projeccions de documentals. Ja va començar el dia 20, no, comença el dia dimecres 20 de febrer. Doncs això serà tots els dimecres i divendres i algun dissabte allà a Passatge Urrutia, no ho pagués, no ho Bueno, ja per acabar amb algun apunt musical, doncs les pròximes activitats del nostre entranyable per rocker. Vam estar a punt d'anar dissabte al vermut musical amb les forces que ens restaven els Majares, però al final no vam tenir l'atreviment de presentar-nos amb aquell aspecte. Però qui sí que vulgui fer-ho en el proper concert que fa, doncs direu-vos que serà el dissabte 2 de març a l'Underground, que és un lloc habitual on toca ell, i aquest cop ho farà però acompanyat del sobrino del Diablo. Faran una mena de, pues, d'això, de show especial conjunt, sobrino del perroquer Diablo. Carregaran al Penedès número 19-21, a cantonada en Balmes, allà a l'Eixample, bueno, l'Eixample o Sant Gervasi, és allà per allà. I després tocarà també en format vermut, que és una cosa pues, que ara s'està portant molt, el dissabte 23F a la 1:30, si us queda temps fins i tot de desplaçar-vos, doncs podeu anar a Cerdanyola, que estarà tocant a Cal Pinxo, Arti Pinxos, amb el perroquer carrer Sant Ramon 154.
Bueno, i aquesta setmana, en comptes de portar-vos música, us porto un llibre que em sembla superinteressant, que també és musical. És la tesi doctoral d'un noi de Baltimore que fa una tesi que es diu I Mix What I Like, amb Mixtape Manifesto, i és una tesi doctoral sobre l'època en els que es feien cassetes, els casets, i cadascú doncs, gravava música, les cançons que volia, fent-se el seu caset propi, no? I ell construeix un relat sobre la cultura hip-hop de la comunitat negra als Estats Units, sobretot a Baltimore, on és molt potent. Construeix doncs tot una narrativa de resistència política, de discurs polític a través de la creació de casets. Em sembla super interessant perquè a més a més introdueix el concepte de Hip Hop Nation, que és com una espècie de per referir-se a la comunitat negra colonitzada que viu als Estats Units, no? Que és pràcticament com una colònia, com si els colons haguéssim colonitzat Àfrica, doncs al portar-los cap a Amèrica, doncs allà continuen sent actualment una pròpia comunitat que continua sent una colònia, no? I aleshores doncs, em sembla molt interessant perquè és una tesi doctoral bastant innovadora dintre del que cap i em sembla interessant com a punt musical, no?
La recomanes?
La recomano altament. L'autor es diu Jared Ball.
Com l'experta en música negra.
Sí, molt.
Molt bé, doncs aquí queda aquesta última recomanació. Només comentar-vos una notícia ràpida, que avui no hi hem entrat perquè no ens ha donat temps, que és referent al cas de l'Enric Duran, a veure si pues, el proper programa sí que també podem contactar amb ells, o almenys explicar-vos més del judici que se li ha fet, que hi van demanar la suspensió ell i el seu grup de suport perquè no havien pogut preparar adequadament per problemes amb la seva abogada, el seu advocat, I bueno, pues, si voleu fer seguiment una mica de tot el que està passant en el cas d'Enric Durant, que potser no està tenint difusió com sí que la va tenir, pues, el seu cas als inicis i el seu encarcelament, pues, enricdurant.cat. I a part d'espedir-nos, només també recordar, pues, la gent que ens ha escrit aquests dies arran de la nostra festa Mahara, una abraçada a la Mariona Adel, una companya contrabandista que vam tenir aquí tocant en directe al seu moment i que ens enviava moltes abraçades des de França on ha tornat. I després també a l'oient, a l'Alfred, que, pues, ens escriva una missiva així emocionant, pues, pues, també felicitant-nos i recordant-nos que, tot i que està ja apartat por ahí en una mena de clausura, pues, i no pot escoltar la ràdio on està, doncs sí que se'n recorda de Contrabanda. Pues, bueno, això, recordeu-vos de Contrabanda i de tots els mitjans lliures i escolteu ja el 91.4. Vinga, abans despedim amb una banda que aquí ens agrada molt, que són els Brighton 64, la banda mod per antonomàcia d'aquesta ciutat, i que van tornar, bueno, com tothom que tornen, i ho faran a més amb alguns concerts, amb una gira, minigira per Barcelona, Lleida i València. El concert de Barna serà el proper dia 22 al Music Hall allà a Rambla Catalunya, 22 de febrer, i escoltarem Solo hasta el final. Vinga, tornem d'aquí dues setmanes amb música en directe, no?
Sí, sí.
Tindrem música en directe i potser alguna connexió internacional.
A veure, a veure.
Vinga. Solo. Bueno, i una altra cosa pel 23 de febrer, que se'ns oblidava, molt recomanable, una fira vegana que es farà des de la 1 al migdia fins a les 11 a RAI, carrer Cardés 12, al casc antic, doncs això, amb una, productes vegans, una fira que ja s'ha fet més d'un cop i que és molt agradable, i que aquest cop, per novetat, portarà potser productes de licors artesans, ara que els Mahares estem obsessionats amb la licoreria artesana que vam poder tenir a la festa Mahara de la Guatlla, doncs això, aneu allà i consumiu licors artesans i menjar.
De Mahares.
¿Por dónde?
Ha sufrido.
Ido, ido, ido.
Y solo hasta el final.
Contrabanda FM de dia.
De tarda.
De nit. 24 hores per...
Contrabanda FM 91.4.
Freqüència modulada a Barcelona.